Les notícies de la Cala Ràdio, amb Daniel Rodríguez i Francesc Callau.
Els alcaldes afectats per l'N340 es reuniran dimarts amb el delegat del govern a Tarragona. Aquesta tarda es trobaran a l'Aldea per valorar l'anunci de la ministra de Foment. Benvinguts a l'informatiu de la Cala Ràdio d'aquest divendres 16 d'octubre. Repassem a continuació la resta de titulars de l'actualitat.
Maite Puell, vicepresidenta del Consell Esportiu del Baix Ebre, la regidora d'Esports de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, present a l'organisme que regula la promoció de l'esport escolar.
L'economia de les Terres de l'Ebre torna a créixer gràcies a l'hostaleria i també per la recuperació de la construcció. Les ombres d'aquest creixement continuen sent la qualitat dels treballs oferts, els aturats de llarga durada i l'atur entre els majors de 50 anys.
Tres imputats per la conversió il·legal d'un magatzem agrícola en habitatge dins d'un espai protegit a Deltebre. El Seprona de la Guàrdia Civil denuncia el promotor, el constructor i el director de l'obra per un presumpte delicte contra l'ordenació del territori.
La Generalitat haurà d'indemnitzar la hidroelèctrica de Xerta amb més de 4 milions d'euros. El Tribunal Suprem desestima el recurs de cassació contra la reclamació de responsabilitat patrimonial que l'empresa exigeix. Són, doncs, els temes que analitzem a continuació amb l'informatiu d'aquest divendres. Benvinguts. Continuar lluitant perquè arribin solucions immediates és el missatge clar que donen els alcaldes afectats pel pas de l'N340, que aquesta tarda es tornen a reunir a l'Aldea. En aquesta reunió s'hi sumaran els alcaldes de Camarles i l'Ampolla, després que la passada setmana els alcaldes d'Esquerra creessin un nou front. L'objectiu principal de la reunió serà avaluar les propostes de la ministra de Foment, Anna Pastor. Damunt la taula es posarà l'anunci de construir rotondes al tram ebrenc de l'N340 i de millorar els accessos d'alguns municipis, però sobretot del compromís de no ampliar la concessió de l'AP7, que finalitza el 2019, la possibilitat d'aplicar mesures de bonificació als vehicles pesats i la redacció del projecte constructiu de l'A7 dels trams entre la Jana i l'Hospitalet de l'Infant. Els alcaldes dubten que això pugui acabar produint-se, ho explica Dani Andreu, alcalde de l'Aldea.
Ens preocupen dues coses. Una, que pugui ser realitat aquestes qüestions que millorarien la perillositat de la Nacional 340 puguin ser una realitat. I segona, que ens preocupa que també estan fetes en un context ja preelectoral i que no ens deixa molta confiança.
D'aquesta reunió haurà de sortir la proposta que presentaran dimarts al subdelegat del govern a Tarragona, Jordi Sierra, en la reunió demanada pels alcaldes. Busquen pressionar directament el govern de l'Estat per aconseguir una solució immediata a l'alta sinistralitat de la carretera, que passaria per l'alliberament de l'autopista AP7. Jordi Gaseni, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Ens tornem a refermar que encara que es tiressin endavant i es comencessin una altra vegada, si reprenguessin els treballs de preparar els projectes, això durarà un temps i la problemàtica dels accidents a la Nacional 340 és immediata també, o sigui, tenim un problema, per això necessitem solucions immediates per a lluitar contra la sinistralitat a la Nacional 340, i mentre el que continuarem proposant és això, és l'alliberament dels peatges, doncs, al tram de les Terres de l'Ebre, i que mentre, doncs, no estigui l'autovia, doncs, que ens pot suposar, doncs, una via, torno a insistir, una via segura, ràpida i a més gratuïta per a les Terres de l'Ebre, que és el que ens mereixem.
La trobada dels alcaldes afectats pel pas de l'N340 es produeix després del quart tall consecutiu d'aquesta via, que es va realitzar ahir a la tarda a l'Ametlla de Mar i les Cases d'Alcanar. Davant la negativa del Departament de Governació Valencià a autoritzar el tall de l'N340, els veïns i veïnes de Vinaròs, Benicarló i Peníscola s'han concentrat al voral. Des de la Federació de Veïns d'Amposta no descarten que l'Ampolla participi als talls setmanals de la carretera. De moment ja s'han convocat, per dijous vinent, tres nous talls simultanis a l'Ametlla de Mar, les Cases d'Alcanar i Vinaròs. L'hora de la protesta s'avança a 6:15 de la tarda.
La regidora d'Esports de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Maite Puell, ocupa des de la passada setmana el càrrec de vicepresidenta primera del Consell Esportiu del Baix Ebre, organisme dependent del Consell Comarcal del Baix Ebre que presideix l'alcalde de Paüls, Enric Adell. El Consell Esportiu del Baix Ebre té entre les seves funcions la promoció de l'esport escolar i la divulgació dels valors entre esportistes, entrenadors i pares. Maite Puell.
Sí que és cert que ja han programat diverses reunions internes per aportar aquestes novetats que t'estava dient, per fer un canvi també d'estatuts, que entenem que després d'ans anys han quedat obsolets, complir rigorosament amb les funcions principals del Consell, que és fomentar l'esport, sobretot amb edat escolar. A més, la pluralitat de gent que conforma l'assemblea, clubs, entitats esportives, AMPES, etcètera, doncs ajuda a que aquests punts de vista poguessin fer un front comú per implicar els esportistes en un valor i complir totes les nostres expectatives.
Una de les novetats que s'afrontaran en aquest mandat serà l'aplicació a partir de la propera temporada o del proper curs escolar d'una doble classificació per a aquelles competicions organitzades pel Consell Esportiu. Per una banda, es portarà a terme la puntuació habitual de 3 punts per la victòria, però es donaran 2 punts per un empat en lloc d'un sol punt com fins ara. Les derrotes també sumaran un punt en lloc de 0 com fins ara. Per altra banda, s'atorgarà una segona puntuació paral·lela, obeint al criteri dels àrbitres en àmbits com el respecte i el comportament entre jugadors del mateix equip i d'equips rivals, entre jugadors i entrenadors i entre entrenadors i pares amb les decisions arbitrals. La suma de les dues puntuacions servirà per confeccionar la classificació final.
El catedràtic Juan Antonio Duro ha presentat a Móra d'Ebre els resultats del butlletí d'anàlisi de la conjuntura local de les Terres de l'Ebre del segon trimestre de 2015, que elabora la càtedra que dirigeix a la URB. Les dades refermen que la recuperació econòmica ebrenca des de fa uns mesos continua endavant. La construcció en aquest segon trimestre ha tingut un creixement del 3,8% i els serveis han crescut un 4,9%, amb un repunt destacat de l'hostaleria, que ha assolit un 9,1% del creixement interanual. Per a Duro, aquesta bonança es deu a la recuperació global, al turisme i al consum privat. Per altra banda, a la indústria també s'han creat nous llocs de treball amb un 2,6% de creixement. L'afiliació a la Seguretat Social en el conjunt de les Terres de l'Ebre en el segon trimestre de 2015 ha crescut un 4,2% interanual, situant-se lleugerament per sobre de la mitjana catalana, amb 48.460 cotitzants, 1.950 més que ara fa un any. El creixement s'ha produït sobretot en el règim general i en totes les comarques. Tot i això, destaca per segon trimestre consecutiu la comarca del Montsià amb un creixement del 4,7% i la Ribera d'Ebre amb un creixement del 9,5%. Destaquen els municipis de Deltebre i l'Ametlla de Mar, que han aconseguit créixer gràcies a l'hostaleria, i Sant Carles de la Ràpita, on ha influenciat el comerç i el transport. El nombre de persones desocupades ha continuat caient en el segon trimestre d'enguany, arribant als 13.484 aturats, és a dir, 1.705 menys que fa un any. L'atur ha baixat en totes les comarques de manera més accelerada al Montsià, amb una caiguda del 13,1%, i al Baix Ebre amb un 11,4% menys de persones aturades. Novament ha baixat la bossa d'aturats en totes les categories d'ocupació i en tots els sectors, destacant també la reducció en la construcció, que arriba al 26,7%. Per municipis, la població que té un índex més alt d'atur segueix sent la Sénia, que arriba al 16,8% d'aturats. Les poblacions on ha baixat més l'atur són la Milla de Mar, el Perelló, Alcanar i Amposta, prop o per sobre del 15% interanual.
El Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil ha denunciat la conversió il·legal d'un magatzem agrícola en habitatge dins d'una zona protegida a Deltebre, imputant el seu promotor, el constructor i el director tècnic de l'obra. Segons l'Institut Armat, la promotora va sol·licitar el 2010 una llicència per rehabilitar el magatzem en una parcel·la de la zona de la Bassa de l'Arena, inclosa en el Pla d'Espais d'Interès Natural del Delta de l'Ebre. Finalment, amb les actuacions pràcticament enllestides, el CEPROMA ha detectat que el magatzem es va rehabilitar com a habitatge i a més s'ha edificat un 12% més de la superfície autoritzada. El magatzem reconvertit en habitatge d'ús habitual a Deltebre va ser detectat per agents de la Guàrdia Civil d'Amposta en el marc de les investigacions de possibles irregularitats en la construcció o rehabilitació d'edificacions dins dels espais veïns del Delta de l'Ebre. Precisament, i en aquest context, el CEPRONA va donar a conèixer fa pocs dies la imputació de l'exalcalde d'Amposta, Manel Ferrer, per haver promogut la construcció d'un habitatge a la zona dels Ullals de Baltasar, aconseguint la llicència quan exercia de regidor de Governació l'any 2004. Davant de tot plegat, la Guàrdia Civil va procedir a instruir diligències penals i a imputar les persones relacionades amb la construcció, unes diligències que han estat posades a disposició de la Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona.
El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació presentat per la Generalitat que haurà d'indemnitzar la hidroelèctrica de Xerta amb més de 4 milions d'euros. Després de diversos litigis que s'arrosseguen des de fa més de 20 anys, aquest darrer recurs respon a la reclamació de responsabilitat patrimonial que l'empresa exigeix després del segon intent de la Generalitat de declarar la sud de Xerta com a bé cultural d'interès nacional en la categoria de monument històric. Després de que tant el Tribunal com el Suprem anul·lessin aquesta declaració per falta de competència de la Generalitat, l'empresa reclama una indemnització pel retard en la posada en marxa de la línia elèctrica de la central. Amb la desestimació del recurs de cassació, el Tribunal Suprem ratifica la sentència del 28 de juny de 2013 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ordenava a la Generalitat a pagar una indemnització total de 4.094.281 euros a la hidroelèctrica de Xerta. El Tribunal deixa clar que la indemnització no és per la construcció de la central, sinó que la reclamació se centra en la línia elèctrica d'alta tensió que connecta l'electricitat produïda per la central amb la companyia distribuïdora. Els més de 4 milions d'euros és el càlcul fet pel que va deixar d'ingressar la hidroelèctrica entre l'agost del 2001 i el juliol del 2003. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps. Darrer dia de la setmana coneixem la previsió per al cap de setmana amb en Jordi Cruz.
Hola, molt bon dia. Doncs el més destacat de la previsió meteorològica és les temperatures. Unes temperatures que han baixat aquí a les Terres de l'Ebre, doncs força, entre 1 i 5 graus aproximadament a pràcticament tot el sector, fins i tot amb alguna depallada que arriba cap a l'extrem sud, que arriba fins a 7 graus menys, concretament a Ulldecona. Són temperatures, evidentment, doncs ja una miqueta més baixes, tot i que aquí el fet de que bufi una miqueta el mestral doncs no ha permès que el termòmetre acabi de baixar del tot, però tot i així estem parlant de temperatures d'entre 5 i 10 graus aproximadament. Pel que fa a l'estat del cel, doncs en principi poques novetats. Només hem de parlar de cel en general força serè durant aquesta jornada de dijous i possiblement de cara a demà a la tarda arribin alguns intervals de núvols alts i mitjans, però sense cap més conseqüència. De cara al cap de setmana sí que es podria nublar una miqueta, però en principi no es veuen doncs cap tipus de precipitació. En definitiva, una jornada marcada per l'estat meteorològica amb temperatures doncs força més baixes que no pas ahir. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs al més destacat d'aquest divendres 16 d'octubre de l'any 2015. Us hem acompanyat Francesc Callau i Daniel Rodríguez. Segueix ara la informació esportiva a la sintonia de la Cala Ràdio. Nosaltres hi tornem puntualment dilluns a partir de les 12 del migdia i en directe al 107.3. Gràcies i que tinguin un bon cap de setmana.